els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Avui són molts els estudiants que finalitzen aquestes proves de selectivitat, un moment clau en les seves vides acadèmiques, ple d'incerteses. Per saber com gestionar aquestes emocions, avui comptem amb el Manel Noguera, que és professor de Psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Ja el coneixeu, Manel. Hola, què tal?
Hola, molt bona tarda.
Bueno, clar, és que ara estàvem comentant i dèiem, bueno, a mi em queda lluny.
Sí, sí, sí.
La cele, però la recordo com si fos avui, eh?
I tant, completament, completament.
Sí, són d'aquests exàmens.
Són d'aquelles coses que et deixen petjada i jo recordo precisament, perquè jo venia de Manlleu a Barcelona,
sí.
I recordo com el primer viatge, van ser dos dies, terrorífic, perquè a més tothom comentant i el segon dia ja vaig, em vaig protegir amb els meus Walmans, amb aquells radiocassets, que això, objecte vintage absolutament, que és per això algú vol buscar. I sí, sí, doncs és que són coses que perduren.
Perduren, són aquells exàmens que ara també dèiem, o per exemple el de conduir.
Totalment, sí, sí.
No, que dius, mare meva, que sembla que t'hi vagi la vida. Ens hi va la vida?
No ens hi va la vida, i tant com no. Vull dir que la vida està precisament plena de segones oportunitats. El que passa que siguem clars, la vivència d'una persona com ell, qui diu, alguns no tenen ni 18 anys, no? O sigui que ho viuen amb una intensitat que nosaltres podem relativitzar més ara amb el pas del temps i com a adults ja hem tingut experiències de tots colors, però en aquell moment és que també és la fi d'un cicle. Realment que llavors poc. Per tant, el cervell permanentment s'està projectant. Què faré l'any que ve? Com m'anirà? Etcètera, etcètera. Per tant, són moltíssimes coses i tant.
Clar. De fet, aquesta setmana, com dèiem, s'han realitzat aquestes proves de selectivitat i clar, quines diries tu per etiquetar aquestes emocions no, que sentim, just, Manel, abans dels exàmens i després, no?
I després, exacte. Sí, clar. Sí, perquè hi ha un abans, un durant i després, eh? Sí. Sens dubte. Jo crec que el d'abans és molt aquests nervis que són lògics i que els hem d'acceptar, i fins a aquest punt d'angoixa. Perquè d'angoixa perquè no controles, que és com un sentiment molt, molt intern. I precisament l'angoixa té molt de futur, d'excés de futur, de que tu penses massa en el futur, no? I arriba el moment de l'examen i que estem en, estem en els moments més estressors, tot present. Que llavors hem de començar a gestionar també això i entrar en acció i fer. I després tenim un punt d'alliberament absolut quan hem acabat, perquè jo crec que és el que tindran avui aquesta tarda, quan hagin acabat. Però llavors...
D'aquí res,
però potser ja demà començaran amb aquell coquet. I què passa el dia 19, que crec que és el dia que surten els... Per tant, tornem a projectar certa ansietat o certa angoixa també cap a aquest futur. Però això també ho hem d'acceptar amb tota normalitat, perquè veritablement doncs, per ells és tot un aconteixement. Però objectivament, òbviament, ens toca també relativitzar, sens dubte.
Clar, llavors, Manel, ens agradaria que avui també poguéssim parlar d'aquestes eines que li podem donar ara doncs, als nostres alumnes que s'han examinat en aquesta selectivitat, o, per exemple, aquelles persones també, o la quantitat d'alumnes que estan acabant el curs, o a Blanquerna mateix, sí. No? Els vostres alumnes que tindran aquesta espera, aquesta llarga espera per saber, no?, aquesta notícia, o, per exemple, persones que ara mateix doncs, estiguin esperant el resultat d'una prova mèdica, que és aquesta que també és bastant similar, no?,
sí.
Aquesta angoixa. Quines eines podem tenir o tenim a la nostra disposició, no?, per afrontar i gestionar millor aquesta espera?
I tant, aquesta espera, jo crec que el que és essencial és també, no, més que retornar, continuar amb els nostres hàbits, que moltes vegades poden ser molt saludables. És a dir, a vegades és tal l'obsessió, però que hem de deixar de fer és precisament passar més a l'acció, de dir què ens agrada fer, doncs cultivar precisament en aquest moment l'esport o la música o totes aquelles passions que nosaltres sabem que ens són bona font de desconnexió. O sigui que, d'entrada, ens hem d'ocupar. Ens hem d'ocupar també perquè el nostre pensament doncs, pugui aturar-se en aquests moments.
I de quin important és tenir una mentalitat positiva? Perquè, ostres, ara si ens fixem amb la SELEC, ja no és tant aprovar-la o no, que també... Per això que també, però hi hauran molts alumnes que diguin, bueno, és que clar, la selectivitat són aquestes proves de control d'accés a la universitat i llavors venen aquestes notes i aquestes mitjanes. Com jo, més d'important?
Jo crec que aquí també el que és molt important és no jugar-s'ho tota una carta. O sigui, en definitiva, pensar en moltes alternatives, tenir plans B, veure totes les opcions possibles. Jo crec que és molt recomanable que una persona doncs, que si té, vol fer una titulació concreta o una sèrie de disciplines, vegi totes les alternatives que hi hagi i opti per això, segones, terceres, quartes opcions. No? A molta gent li ha sortit bé. I llavors li ha donat l'oportunitat a la vida d'anar a una altra ciutat, conèixer un altre entorn, i per tant, és el trampolí per altres coses. O sigui que en realitat aquí jo crec que no ens hem tampoc d'obstinar, que atenció, això no vol dir que siguem purament indulgents i mira, acabo agafant el que sigui, no. Però tampoc ens hem d'obstinar en una sola titulació o d'un centre concret. Ho dic perquè això després pot ser el camí també a una dificultat en tolerar més aquesta frustració. Per tant, jo crec molt amb els plans B, amb els plans C i amb les alternatives. Això d'entrada ens dona una tranquil·litat en tota aquesta gestió. Sabem que hi ha altres portes, sabem que hi ha altres finestres obertes.
Per tant, el fet de plantejar-nos això, de que hi ha altres oportunitats, això ja de base, diguéssim, és una entrada per treure'ns angoixa.
Per treure'ns angoixa.
Rebaixar exacte, aquesta angoixa.
És per rebaixar, perquè si no ens posem aquella situació de pànic, perquè dius, és que no hi ha alternativa, no tinc alternativa.
Ja.
No? Llavors, aquesta situació tan dicotòmica de dir, si no tinc això, és que no ho tindré, no. Ostres, això atrapa molt.
I és bo comparar-nos. Jo ja crec que no, bueno, eh?
Mira, ja sabem, això d'entrada, ja sabem que si ens comparem, d'alguna manera o altra sortirem perdedors. Amb alguna cosa. Perquè, evidentment... I llavors, aquí és molt important, ostres, potser la imatge d'allò dels esportistes d'èlit, no? Entren amb els cascos posats, fan les mateixes rutines, van a lo seu, absolutament. L'extern és soroll. O sigui, que el que hem d'aconseguir precisament nosaltres és treure el màxim de nosaltres. I potser després ja ens avaluarem. Si ho hem pogut donar tot i si haguéssim pogut fer més. Però d'entrada, tot l'extern és soroll. Comparar-nos és competir i això és molt perillós, no? Amb coses que finalment és que ens distreu en un moment aquí tan crucial quan estem pensant en una situació més d'un examen o d'una prova.
I sobretot remarca, crec que tenies un molt bon exemple d'aquestes segones oportunitats.
De les segones oportunitats i tant, un exemple molt proper precisament, i que era una persona que l'any passat, que per cert, no sé si ara aquesta, comentaves ara abans de sortir també en antena, no? Que les matemàtiques veu que també han sigut així bastant... Però bueno, l'any passat va ser mar de llàgrimes col·lectiu. Doncs,
gent plorant també aquest any,
Sí, doncs precisament
examen,
en aquell moment...
Mira, dèiem, perdona Manel, però tant, és que em va fer molta gràcia uns comentaris que van haver-hi de l'examen de mates d'ahir, que deien que la gent es queixava que eren com de les mates d'enginyeria de quart, deien.
O sigui, fixa't, doncs, no, això. Doncs, precisament, aquesta persona doncs, va suspendre l'examen, però quan es va produir la segona oportunitat, i va dir, es va creuar moltíssim, va dir, no, jo ni parlar d'això, però finalment... fent una consulta, mirant també alternatives, anant... I una persona, a vegades és el que diem, una persona externa, sembla, perquè si això ho diu la pròpia família, el propi entorn més proper, costa més. Però li va dir, escolta'm, però tu amb les notes que tens, això, tal, presenta't. Li va dir, no estudis, però presenta't. I vas tranquil·lament, diu, però per què et negues una segona oportunitat? I va anar al setembre i va treure un 9,5, amb la qual cosa era una matèria específica, i va fer un salt qualitatiu que llavors garantia la plaça pel proper curs. No? I aquest curs, doncs, què ha estat fent? Doncs li ha donat altres oportunitats, també de formació,
clar,
que no hagués tingut. O sigui que al final, per això diem, ostres, sobretot, que no ens ofusquem, perquè la vida, precisament en aquest camp, i a vegades també pot passar, perquè un potser acaba entrant allà on vol, però llavors no li agrada. O sigui que també podria passar això. I també haurà de canviar. Per tant, no ens posem massa pressió, que hi ha, més de la que hi ha, lògicament.
Però mira, ara que parles de la pressió, que aquests dies nosaltres des del programa hem fet el seguiment de les dues nebodes del programa, la de Ciències i la de Lletres. Prou bé les dues, t'haig de dir, prou bé les dues, Manel. Però, clar, com podem acompanyar un familiar no, en aquest moment, per no, el que dèiem de la pressió, per no afegir-li pressió,
exacte,
per deixar-li...
Sí, jo crec que és molt, molt important que tampoc hem de fer grans recordatoris. Allò de,
o sigui, jo que crec, vagi bé, que, això.
Sí, jo crec que ens han de sentir, és aquell punt de l'empatia de dir que veiem que jo podria ser tu,
sí,
que estic allà, estic present, però potser molt en silenci, que t'estic recolzant. És molt la sensació d'acompanyament emocional. Jo estic aquí. I a vegades hi ha coses que hi ha ajudes que fixa, perquè també és molt important en aquests moments, quan hi ha aquest... de dir, ostres, anar ben dormit, ben menjat, perquè un tendeix allò... I per tant, ostres, mira, et porto això, porto... que és un moment que potser fins i tot de donar aquest tipus de suport logístic, perquè no ho hem dit, també és molt important, a vegades hi ha gent de dir, ja és prou estressant la situació de dir, ostres, arriba puntual, calcula bé el transport públic,
yeah.
Perquè a vegades ens estem carregant també d'extres, que són elements estressors i que també després ens poden dificultar l'acció. Hem d'estar molt, molt serens, no?
Clar, però això m'ha fet recordar, perquè moltes vegades potser hi ha gent que s'agòbia, Manel. Sí. Vull dir, quan hi estàs massa a sobre,
sí,
de dir, pues, escolti, com estàs, no? No sé, com es pot gestionar? Ja posem un exemple en general, no? Quan algú li passa, doncs té una desgràcia, doncs en aquest cas, com podem ajudar la resta perquè l'altre no es trobi, no sé, si vaig molt massa enllà, però no sé si m'entens. Com pot ser aquest acompanyament, no? I aquest recolliment de dir, ei, que estic aquí, però tampoc al mateix temps no et vull agobiar.
Exacte. Doncs jo, precisament, jo insistiria en això, no? De dir, hi ha maneres de que tu perceps la presència d'aquella persona i moltes i a vegades és que és simplement una bona abraçada o un bon gest de calidesa, no? I són més aquestes senyals, a vegades, fins i tot no verbals, de dir, perquè si no és anar-se a recrear en moltes situacions, no? I a vegades hi ha coses que van més enllà de les paraules. Jo hi crec molt en això, de dir, sé que estic aquí amb tu, no?
I potser també conèixer a la persona.
I tant.
Perquè hi haurà persones, no?, que necessitaran més.
Sí, totalment. Això ens passa de la mateixa manera que a vegades dius, ostres, mira, tinc un mal dia i necessito carregar piles, me'n vaig a comprar. I un altre diria, no, jo me'n vaig a pescar. O simplement
a
necessito
caminar.
A caminar i ordenar les idees.
Sí.
I per tant, és cert que això també, l'apropament serà molt, molt, molt diferent, l'estratègia d'apropament en funció també dels trets personals de cadascú.
Anem a analitzar també un altre possible cas, seria el que passa si per en contra doncs, tenim un estudiant, jo no sé, Manel, que no té expectatives de futur, o sigui, que no té interès en treure la nota per entrar a algun lloc concret. Com també se li ha d'acompanyar emocionalment?
I tant, i aquest aquí ens trobem un dels grans desafiaments, que és que una persona que trobi el seu camí professional, allò que el mobilitza. Per tant, jo crec que aquí, fins i tot, home, en situacions més extremes, doncs comptar amb la figura d'un orientador professional, de la qual cosa doncs, pugui també desvetllar aquesta persona quines són aquelles coses doncs, que el poden motivar i mobilitzar. I a vegades això no és una qüestió tan fàcil, no? També vol dir anar descartant moltes coses, primer de tot saber què no vols fer, que tens molt clar, i potser també, ho dic perquè per experiència a vegades et trobes això que la persona ho té en aquella fase latent, però no, que no és capaç tampoc de... Perquè potser realment allò que li agrada fer és sap que és allò que potser sorprendrà molt el seu entorn, els seus pares, perquè potser... Això també és interessant, o sigui, que a vegades és donar aquell punt d'escoltar per donar, o donar eines, en aquest cas, per saber manifestar realment allò que vols fer.
Allò que vols ser tu, clar.
Perquè potser ja cap on m'estan encaminant o empenyent...
Cap a un lloc que jo
que no... desmotiva.
Clar. De fet, el model actual de l'ESPAU encara qualifica tan sols la capacitat de memoritzar en el curt termini uns continguts determinats. Tu, si creus que hi hauria, no sé, un millor sistema perquè aquesta pressió de l'alumnat es reduís o perquè, no sé, s'adequés d'alguna manera més capacitats, més al voltant del que seria l'aprenentatge. Sí. Com ho valores tu, no?
Mira, jo diria que... aquí estem ara encara una mica en aquella, no sé si la paraula dictadura, però de la meritocràcia del coneixement, no?
Totalment.
Totalment. I, clar, és un sistema d'avaluar, però evidentment no ens hem d'oblidar que si ara jo em trasllado amb un professional, no? Moltes vegades la selecció d'una persona no es fa per un expedient acadèmic, sinó tot el contrari. Per què? Per detectar més aquelles competències o aquelles habilitats que té que encaixen més per aquell lloc. Doncs, ostres, podria estar molt bé també, perquè, clar, estem avaluant exclusivament, en aquest cas, coneixements, però estem avaluant molt poc coses de saber fer, d'habilitats, i sobretot també de saber estar, més de competències personals i interpersonals. No? Per tant, introduir algunes coses de presentacions, possibles dinàmiques, possibles casos pràctics amb el qual l'alumne pogués apropar-se o demostrar que els coneixements és donat, no? Des d'una mesura més aplicada, a molts perfils aniria molt bé. I també es podrien detectar molts aspectes de més vocacionals, no? Per certes professions, doncs allò, més basats en acció, en tenir més elements conductuals que més enllà dels coneixements. Ara, això evidentment què vol dir? Segurament si penséssim en aquest tipus de proves, doncs, en un sentit ideal, doncs, molts més recursos, més avaluadors, i més complexitat. Uh-huh. Però sí que jo crec que estem molt massa ancorats encara exclusivament en aquest tipus de... que afavoreix, doncs, realment la persona que té una capacitat més de memorística, etcètera.
En el que, ara que deies tu, sí. aquesta vocació, creus que també és un bon... O sigui, sempre s'ha dubtat, si m'ho permets d'alguna manera dir-ho així, Manel, però de dir, és que ara tu deies, són nens que no arriben ni als 18, alguns d'ells, no? És un moment en què som... capaços de poder determinar, i que tu veuràs també a la universitat, no? El nostre ofici, no? El nostre futur.
Clar.
Som prou madurs per poder prendre aquesta decisió?
Segurament que no, perquè o potser pot haver-hi sempre el perfil de persona que té molt clar, no? I que pot projectar molt, molt clar aquesta seva vocació, però altres que poden estar també en una fase fins i tot de descoberta. I de tenir moltes... És que això també t'hi trobes, molts alumnes que sembla que ho tinguin tot molt clar, i altres que estan molt amb la inquietud, que també és molt bona, de voler fer moltes coses i provar moltes coses. Passa que, clar, tenim un sistema de matèries específiques que ens va tancant portes. Això sí que també... Això dificulta. A vegades el camí ens porta a un cert embut. Tot i que, evidentment, hi ha alternatives, perquè després pots fer cicles, pots fer altres coses, però realment ho... És cert.
No, i de fet també, o sigui, recalcar també, Manel, la idea de que pots capgirar-ho tot, vull dir, i pots rectificar, que si no, a vosaltres, ho veu vosaltres des de la universitat, això passa, vull dir, no passa res.
No, no passa res, eh?
Treure com aquesta pressió.
És que hem de treure aquesta pressió, i hem de treure aquesta pressió, i vas al camí no és tan senzill.
Deixa'm preguntar-te també que la selectivitat, ja anem acabant, és la via més ràpida, no? Però no l'única via. Tu ara ho deies, per exemple, per accedir a un grau. Clar, hi haurà gent doncs, que dirà, bueno, no sé, igual aquestes expectatives que tenies posades en poder aprovar al final no sortiran. Uh-huh. Com gestionem aquesta frustració, no? Allò que s'havien imaginat i que al final...
Exactament. Llavors aquí és el que, si retornem, no fem el salt de cavall, retornem amb el que dèiem al començament de dir, doncs com que haurem d'haver dibuixat alternatives, jo crec que ens podem també doncs, aferrar en aquest sentit. I aquí no hem d'oblidar. A vegades un cicle formatiu pot ser molt professionalitzador, també, et pot donar també, doncs, i pot habilitar també professionalment i tenir una entrada així més diferida en el temps. I, escolta'm, pot ser algun moment... Hi ha gent que, a vegades, jo tinc la sensació que també algú que sembla que arribi a la universitat, però molt cansat ja, molt cansat. I potser és el moment també de fer... Hi ha altres països que ho tenen molt integrat, això. Faig un any on surto fora...
Sí.
És que al final sempre hi ha alternatives. Bueno, i alternatives que jo he tingut alumnes però magnífics a la universitat que venen d'un accés de majors de 25 anys, també. O sigui, la vida està plena d'oportunitats i aquí no ens hem d'angoixar, ni molt menys.
Va, ja per acabar, Manel, els consells que els hi donaries a aquell alumnat que s'examina l'any vinent, saps? Que, perdona, l'any vinent o el setembre. Perquè recordem que hi ha que tenien el setembre, no? I tant a ells com a les famílies.
Exacte. Veiem, home, com que aquí seria... Aquesta pregunta és millor fer-la així, amb aquest termini de dir setembre o l'any vinent, que no, què faries la setmana que ve? Perquè llavors venen les presses, no? No, però realment, quan penses això amb el... jo diria, sobretot, hem de ser eficaços, perquè hem d'aconseguir l'objectiu, superar les pau i tant de bo amb el màxim nota possible, però també hem de ser eficients, no ens hem de cremar en el camí. Hem de gestionar bé els recursos personals, tot. Per tant, organitzar-nos l'any molt bé, preparar-nos, i aquí ser molt conscients de dir, conèixer la tipologia de proves, i jo diria també, crec molt, que en el moment que ens posem la samarreta i que tenim el dorsal, quan hem de fer l'examen realment i començar, llegir molt bé els enunciats, saber realment què ens demana, perquè això és així.
Mira,
no precipitar-nos...
No, Manel, jo... Espera't.
Digues.
Tinc aquí la prova de castellà d'aquest any de la selectivitat. I m'he fixat en un enunciat...
Veig que amb el que has comentat de la teva... T'hi has posat però de debò fins al fons,
Home, és que, escolta...
Espero que des del silenci, cert silenci, també. Però
Mira,
i tant, una cosa, perquè et veig molt posada, i tant.
Jo crec que he parlat més amb la meva neboda aquests dies, també t'ho dic, Manel.
Sí, sí, ara veig aquí els companys com afirmativament em diuen
home,
que sí.
Home, estem tots superconnectats. Però haig de dir que ja et dic, o sigui, aquests anys per ells
sí,
són duríssims.
Són duríssims, i tant.
O sigui,
sí,
aquest segon de batxillerat és duríssim. Mm-hmm. Ara això et volia dir, que m'he hagut de llegir dues vegades l'anunciat per allò que tu deies.
Exacte, per dir, realment...
Per dir, realment... És? Escolta, això és així, perquè per les ganes d'anar ràpid...
Això és
igual...
molt important, eh? Això és molt important. Igual que un altre consell, també.
Sí.
Perquè a vegades dir, ostres, primera pregunta, uf! Això no... comencem per coses també que ens siguin assumibles i assequibles, eh? Mm. Això també és important, perquè això al final també és com una cursa, ens hem d'anar calentant. Mm. O sigui, que a vegades no ens entestem tampoc si hi ha una cosa que deixem-la per més endavant. Perquè a vegades potser hem de gestionar molt bé el temps, també. Mm. O sigui que en aquest sentit sí que... No, I com a posicionament, sí. Jo també diria, escolta'm, a vegades pensem que no anem, entre cometes, no anem al matadero. No anem al... també és una oportunitat per demostrar que saps. Però certament sí que s'ha de ser estratègic i tenir aquest punt de calma, no? De cuidar també la sintaxi, de cuidar també doncs, com, de poder,
escolta,
poder repassar...
Per
de
cert. Poder... Com arriben els alumnes en quant a ortografia i el saber escriure, importantíssim, perquè he parlat amb molts professors de universitat, Manel,
sí.
I em diuen, ostres, que els exàmens a vegades no es poden ni corregir, eh?
Hi ha un dèficit. El que passa que sempre tens aquella sensació que hi ha gent molt bona,
sí.
Perquè sempre n'hi ha, i dius, ostres, com que sap, però certament llavors sí que, i això s'insisteix, en els primers anys d'universitat, en tots aquests... Però més d'un necessitaria allò, un taller d'escriptura. Sí, perquè també s'han acostumat... És a dir, són molt àgils en la comunicació, i fins i tot a vegades veig que venen amb un punt de gosadia,
sí.
que també és interessant, però sí que en la concreció de lo que és la part més ortogràfica i de construcció de fa és a vegades
sí.
És precària.
Sí. Doncs, escolta, què fa el Ferran Capdevila? Dius, està aquí ensenyant aquí el... Ell és un home de sort i és fort i està ensenyant aquí. Escolta, a veure, què ha de passar? Jo trobo falta algú. Espera't, és que, Manel, tu ja saps més o menys què passa, no? Tenim una companya,
exacte.
La Marta Jarque, que la tenim amb ganes de dir moltes coses. Jarque!
Què tal? Bona tarda!
Com va això? A veure, explica'ns, què vols aportar, Marta?
No, és que hi ha moltíssima emoció, Mercè, perquè abans hem dit que l'Starship no s'havia enlairat, aquesta
sí.
Nau de SpaceX, i en aquests moments sembla que ha tornat, no només s'ha enlairat, sinó Mercè, que ha tornat a entrar a l'atmosfera i ens ho han de confirmar des de SpaceX, però sembla que sí que la nau, bé, que aquest coet ha tornat a entrar a l'atmosfera, s'han tornat a encendre els motors i sembla que hauria aterrat tal com estava previst. Per tant, història, molts nervis,
bueno,
molts nervis.
Clar, Manel, és que la Marta està parlant d'aquest Starship de Elon Musk, que aquí és el coet, Marta, més gran de la història,
Més gran de la història. Mira, ara que estàveu parlant d'universitats, jo no sé pas si la carrera d'enginyeria aeronàutica, suposo que és una d'aquelles carreres que requereixen una nota de tall més alta, però realment és fascinant. Hi ha moltíssima gent enganxada a aquestes retransmissions de SpaceX, ahir també vèiem la de Boeing, i és fascinant encara el camí que hi ha per córrer, perquè com dèiem, aquesta Starship doncs, té previst acabar enviant persones a Mart. Per tant, mira, els que aquests dies estiguin fent la selectivitat i treguin la nota suficient com per apuntar-se a la carrera d'aeroespacial, doncs tenen feina i per anys, Mercè.
Mare meva.
I tant, la tenen garantida.
I la nota que deu... O sigui, aquesta carrera jo crec que deu ser... Ara que va... Per què va, Manel? Per 14, no és?
Sí, exacte.
14 és la nota més alta.
Imagino que deu ser, que deies que deu ratllar, no?
Mare meva, segur. Jarque, tu quina nota vas treure?
Ostres, jo no me'n recordo. No me'n recordo, però vaig poder entrar a periodisme, que em sembla que era una nota força alta. Per tant, no em puc queixar. Però jo els vaig dir que va un dia que vaig fallar. Em va passar una mala factura, crec, als nervis. I jo sóc molt nerviosa, vaig agafar febre i clar, aquí no estava al 100%, però vaja, no em puc queixar. En qualsevol cas, no era una nota suficient, en la meva època només es podia arribar al 10 per estudiar enginyeria aeronàutica, perquè ja sabeu que els números no són pas la meva especialitat.
No, però això és interessant el que ha dit la la Marta, perquè els nervis, que ens poden jugar males passades, també,
Sí,
i no calcular bé el temps o...
Correcte, i tant. I llavors també, amb el tema, també marca molt, a vegades, la demanda social de l'estudi, no? Per exemple, jo ara, en el cas de psicologia, era una titulació que relativament fa poc era molt assequible entrar al relatiu. I ara és complexa, també, no? Perquè la demanda s'ha multiplicat moltíssim. O sigui que, a més, hi ha l'element aquell conjuntural que és que no la controlem, no? Que és una cosa purament generacional del moment que et toca fer l'examen.
Manel Noguera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres aquí. I fins aviat.
Vinga, adéu-siau. Ja sabeu, Manel Noguera, professor de Psicologia de Blanquerna. I Harki, adéu, que queden res, ja una segons.
Una abraçada.
Vinga, estarem al quit de tot el que passi amb aquest coet. Gràcies, Marta.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.